El claustre del monestir té lloc avui la presentació del llibre Xirinacs, el profetisme radical i no violent, de l'escriptor, professor i periodista català Lluís Busquets, i que tanca l'exposició Lang and Bones. Primer de tot, moltes gràcies Lluís per atendre avui a Cugat.cat.
De res, home, només faltaria.
El primer de tot que li voldria preguntar és el per què del títol del seu nou llibre.
Bé, evidentment jo volia que sigués Xirinacs, però faltava un subtítol i havíem de triar allò que havia caracteritzat més la seva vida. Jo crec que Xirinacs, la gent li diu el Gandhi català, el va caracteritzar la no violència, i una altra de les coses que el va caracteritzar va ser el seu profetisme. Ell havia dit sempre que si la Constitució no hi posàvem que Catalunya era una nació, ho pagaríem car, i de fet ho estem pagant.
I després també voldria preguntar-li si creu que la figura de Xirinacs ara és una mica desconeguda per les noves generacions.
Bé, per les noves generacions és possible que sigui una mica desconeguda, però no deixa de ser un gran referent en la lluita no violenta. Pensa que en aquests moments nosaltres estem en un procés que potser ens demanarà una certa desobediència civil, i el referent de Xirinacs és important. No sé tampoc a què et refereixes noves generacions. Si vols dir, jo què sé, gent com l'Ascens o el David Fernández, doncs no, perquè estan en sintonia total. Ara, nois de 15 o 16 anys, és cert que potser no n'han sentit a parlar, i valdria la pena, perquè aquest llibre té pàgines que fins i tot emocionen.
I també, quina relació té vostè amb el personatge de Xirinacs?
Bé, jo el vaig tenir de molt jove, era escolapi, jo estava un lot, tenia 12 o 13 anys i el vaig conèixer allà. Després el vaig tornar a agafar als anys 75-76, quan es va posar davant de la model. Després el vaig tornar a perdre sobre un cop ell es va dedicar a les campanyes polítiques, i l'any 2000, no, el 99, vam tornar a coincidir, vam fer un llibre junts que es deia Plantem-nos, temes vius i pendents pel tombant de mil·lenni, i a partir d'aquell moment vam dinar un cop a la setmana tots dos, vam fer uns programes de ràdio amb el periodista Josep Puigbó, vam fer uns programes de televisió amb Estrada Nadal, etc.
I també si em podries comentar una mica els punts destacables d'aquesta biografia de Xirinacs.
Bé, els punts destacables de la biografia de Xirinacs em van sorprendre a mi mateix, no? Perquè Xirinacs és una persona així amb activitat pública molt curta, pràcticament de l'any 70 que fa la vaga de fam de 21 dies fins als anys 80, en què fa un tomb de 180 graus. Però és evident que després hi ha un temps que no se'l coneix, des dels 80 fins al 2000, que es torna a posar a la plaça de Sant Jaume, en dic la vida oculta, i d'aquí l'explico una mica tota. Tampoc es coneixia, sortint de la presó, què va fer. Publico per primera vegada el dietari que van fer dels captaires de la Pau tancats a Montserrat, on van acabar amb una vaga de fam, i explico també unes coses que es van censurar en el seu moment, com va ser la seva declaració d'amic d'Etarres i del Batasuna l'any 2002, que el 2004 el va tornar a posar a la presó, i la seva declaració davant del jutge va ser censurada per tots els mitjans catalans.
I quina importància creus que té Xirinacs pel món de la política?
Molta, perquè va ser un corcó, va ser un crític, però que quan no feien les coses bé, això d'una banda, i de l'altra, i t'ho dic, és un referent de la lluita democràtica i no violenta, no?
També creus que s'hauria d'extrapolar la forma de lluita de Xirinacs als conflictes actuals?
Bé, jo no crec que la gent estigui disposada a fer vagues de fam de 30 o 40 dies com va arribar a fer ell. Jo crec que no és extrapolable. Ell deia sempre que tothom havia de fer el que podia i que no l'imitéssim, perquè ell, el temps que va ser sacerdot, ell sempre deia: jo tinc una cuirassa que no em faran mal. Per tant, vosaltres no intenteu fer el que jo feia. Ara, com a referent de la lluita no violenta, de la desobediència civil, de les accions alternatives, de les no col·laboracions amb res, això sí.
I quina comparació veus amb el procés independentista que s'està vivint ara amb com el va plantejar Xirinacs?
Bé, Xirinacs es va desenganyar de la política i aleshores ell va plantejar la demòtica. La demòtica seria que la gent s'estructurés en assemblees d'assemblees, ja es va plantar a la plaça de Sant Jaume, i ell volia que la gent es plantegés des de la casa, el barri, el poble, la comarca, la vegueria, fins a dalt de tot, d'una manera piramidal, perquè ell diu que el poble estructurat és el que d'alguna manera font de tot. No? Ell no negava la política, però també demanava un poble estructurat al qual no se'l consultés només una vegada cada 4 anys per a eleccions.
Quines lliçons creus que ens ha donat Xirinacs?
Moltes. La primera de totes, de ser una persona íntegra. La segona, d'estimació al país i estimant el país, estimar tot el món. El fet de la denúncia de quan les coses no van bé, el fet de desobeir cívicament, el fet de sempre lluitar però d'una manera no violenta. Ell deia sempre que la no violència té molta més força que la violència i moltes més.
Després també, si em podria comentar una mica la seva comparació que es feia amb Gandhi i les 3 vegades que se'l va proposar com a Nobel de la Pau.
Bé, amb ell no li agradava, perquè evidentment era el seu mestre Gandhi, per tant no s'hi volia comparar, però aquí a Catalunya se li va dir molt sovint, i és cert que encara que ell fins i tot se li anava a presentar una 4ª vegada i ell ho va parar. Les 3 vegades que es va proposar pel Nobel de la Pau, ja saps que la primera ho va parar el franquisme, es va donar a Sakharov, l'inventor de la bomba H, imagina't quin Nobel de la Pau. El segon, per no donar-li a ell, es va declarar desert.
També després hem vist que ell va dissenyar una espècie de filosofia que era el Globalium. Com funciona aquesta filosofia?
Això és complicat. Això és una ell en deia un model global de la realitat en el qual hi havien de tenir cabuda tots els pensaments i totes les filosofies, fins i tot els contradictoris, perquè ells sempre buscaven la pau, l'harmonia, el tot, no? D'això els deixebles n'hem dit Globalium, però és evident que és un sistema lulià molt important, molt global, molt no pas fàcil d'entrar-hi, encara que jo he intentat explicar-lo mínimament en aquest llibre que hem dit Amic i Amat, 3 homes de Déu en diàleg. No?
Quines coses creus que va aconseguir Xirinacs? Quines coses creus que va aconseguir ensenyar al món?
Bé, com totes les persones, les grans persones, com Llull ja saps tu que va ser un fracassat en vida. Pràcticament fins al quan ja era molt vell se li va acceptar que potser els seminaristes haurien d'aprendre àrab, no? Jo crec que Xirinacs en vida va ser un fracassat, però evidentment l'estela que ens ha deixat doncs és de ser un gran èxit victoriós, no?
També si ens podries comentar una mica la relació que va tenir amb Beta i que el va portar a estar a la presó?
Relació amb Beta cap. No sé, que Déu el va premiar estant a Carabanchel i allà hi portaven a l'hospital de Carabanchel els ferits, perquè en va conèixer molts etarres. Però quan el 2002 va dir que estava damunt dels herois del 1714 de Catalunya, els va comparar amb ETA en el sentit de que ell veia ETA com una lluita política per arribar a la independència, però no cap relació ell amb ningú més. El que passa que va dir: jo estic damunt dels meus herois, i si hi ha ningú aquí que sàpiga que tinc amics doncs que són d'ETA i de Batasuna, són més amics que altres, no?
I després, tornant una miqueta al principi, allò que hem comentat de les noves generacions que potser no coneixen a Xirinacs, què creus que ha de saber aquestes generacions de Xirinacs? En què s'haurien d'inspirar?
Jo crec que el seu testament és molt important, però la declaració davant del jutge també. Ell diu: no hi ha cap tanc basc que vulgui conquerir l'estat espanyol. En canvi, són els tancs espanyols que estan al País Basc. Amb això fa pensar molt. I també fa pensar molt quan diu que voldria una Espanya més fraternal, més companya i més germana dels pobles de les nacions espanyoles, entre ells diu els meus països catalans, Galitza i Euskadi. No?
Perfecte, Lluís, doncs moltes gràcies per atendre'ns a Cugat.cat i que vagi molt bé la presentació.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.